real, però creiem que la institució està per sobre de les persones.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Actualitzem notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A Som Grans ja estan preparant nous programes per la pròxima temporada. Mentrestant, podeu escoltar algunes de les millors emissions dels darrers mesos. Us desitgem un gran estiu!
A IB3 Ràdio, Som Grans, amb Mireia Balast.
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
El nostre convidat va néixer a Alaior, Menorca, el 1956. Va ser un lector precoç i als 10 anys ja havia decidit que volia ser escriptor. El fascinen les literatures portuguesa, francesa i italiana. Es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la UIP. Ha escrit nombrosos poemaris i la seva honestedat de cor i domini lingüístic han fet que guanyés nombrosos guardons, com ara el Ciutat de Palma, el Premi Nacional de la Crítica en Poesia Catalana o l'Alfons Magnànim, un premi del País Valencià. Ens referim, evidentment, ja ho hem dit abans, segur que sabeu qui és Pons. Bones tardes.
Bones tardes.
Moltes gràcies per ser amb naltros.
No, i gràcies a vosaltres, és un plaer ser aquí, entre tanta gent gran.
Em vas anar a demanar que et tutegés.
Sí, tant que sí.
Pons, ja estàs jubilat.
Sí.
Ja no exerceixes la docència, que és una activitat que has fet durant molts anys.
Sí.
La trobes a faltar un poc?
Mira, sincerament,
ja el que trobo a faltar...
Jo escoltava un moment ara les notícies que dàveu i sortia el conseller d'Educació i tot això està molt bé.
Sí?
Jo l'únic que enyor són els alumnes. És a dir, jo més que professor el que he estat en aquesta vida he estat un missioner. Jo el que feia era convertir infidels, era... convertits alumnes perquè descobriguessin el plaer de la cultura, el plaer de llegir, el plaer de viure. Aquesta era, ha estat la meva feina real. I et senyora ells, però tot el que més, l'educació també comporta una sèrie de coses, a vegades, paperassa, reunions inútils,
sí.
I jo això era un home molt pràctic. Jo el que m'agradava era ser dins classe, amb ells i amb elles, amb els alumnes. Allò sí que jo disfrutava. I jo suposo que ells ho notaven també, perquè l'alegria s'encomana i ells veien que jo disfrutava estant amb ells i ells també disfrutaven i ho he viscut molt intensament, perquè crec, i acab, ara no vull fer un míting sobre la importància de l'educació, que jo crec que és molt important, crec que un país les dues coses primeres més importants que hi ha són l'educació i la sanitat. És una cosa vocacional. Per ser professor tu has d'estimar, si no, dediquet a una altra cosa.
I tant. T'agrada molt la cultura, tu has estat un gran lector, també un gran escriptor. Gairebé tothom et coneix com a poeta. No has viscut de la poesia. Tu vas arribar a plantejar o voler viure de la poesia en el segle XX, en el XXI... És massa somiador, no?
Mira,
no viu ningú de la poesia.
Te contaré una anècdota. Jo quan tenia 10 anys vaig fer el meu primer poema en castellà, perquè en aquell temps el català estava prohibit i és que no sabíem ni que ratllàvem una llengua que no sabia ni que existigués. I allò va ser el dia fundacional de la meva vida. Jo quan vaig fer aquell poema en castellà, que es deia El Desvan, com qui me'n recordi, tenia 10 anys, dues calços curts, el vaig escriure dalt la cambra de que nostre vaig anar a veure mon pare, que mon pare ha estat el meu ídol sempre, era molt bona persona, i li vaig dir, papà, ja sé que vull ser gros. I ell me va mirar amb uns ulls blaus, plens de bondat que tenia, i supos que ell es devia imaginar que diria una cosa important, ser advocat o ser apotecari o jo que sé, o doctor, tot i que jo no havia d'estudiar, que nostre, bueno, érem pobres, no ho dic en gendre, vam ser molt feliços, vam ser una família molt feliç, i ell me va dir, diu, i què vols ser, Ponset? I jo, amb tota la passió del món, li vaig dir, poeta. I ell me va mirar amb una dolçor i me va dir, Ponset, jo era un fiat, me va dir, diu, Ponset, de poesia no en viven. I jo no he viscut de sa poesia, però he viscut per sa poesia. Sa poesia ha donat sentit a sa meva vida. I ara que rellam de dins aquest programa, som grans, jo ho som grans, però hem de ser grans no de vells, sinó com a persones. Jo crec que és molt important tenir una passió o més passions en sa vida. Sa passió és el combustible de sa vida. I ser vell vol dir perdre ses il·lusions, perdre sa passió i... I si tenim una passió o més passió, on sa que sigui, nosaltres som 5 germans a casa nostra, jo som el més petit. Germans meus no hi han anat de so de poesia ni de coses d'aquestes, però tots tenen una passió, el camp, el futbol, el que sigui. I sa poesia ha estat sa gran passió de sa meva vida i he viscut en certa manera, bueno, en certa manera per ella, però bueno, després quan vaig tenir fills i ara aquí tinc nets, són més importants que tot, que costi, sa família sagrada per jo.
Clar, tu dius que eres pobre, però tu llegies molt, vull dir, ser pobre,
gent...
no, ser pobre. A veure, no sé
una persona...
No volia dir que l'accés a la cultura no fos possible.
Exactament. Era una època, jo som del 56, en el poble, eren pobres tots, ho entens, però les famílies estaven molt unides en aquell temps, hi havia molt bon ambient. Jo que nostre, imagina't, mon pare, mon mare, 5 fills, tot mascles, tot el lots, allò era una festa, era una festa contínua, i jo que eres petit, et sabia, i vull dir que podíem ser pobres econòmicament, però espiritualment, amorosament, alegrement, érem la gent més rica del món en aquell temps. I la cultura, bueno, anaven a escola, era una altra època, l'escola tampoc era com ara. Jo havia de ser fuster o sabater, que són feines molt dignes, perquè totes les feines són dignes si una et fa temps. Però jo, de petit, vaig descobrir que m'agradaven moltes llibres que volia estudiar, i li vaig dir a mon pare, digues que jo vull estudiar, papà, diu, i deia, venga, ho aclarirem, i amb beques, i bueno, i en base de bones notes vaig poder fer sa carrera, i estic molt content d'haver-ho fet. És a dir, s'esforç.
Et defineixes...
Digues, perdona.
Ah, perdó, et defineixes com illòman, no?
Sí,
i també he sentit per allà, ho has dit alguna vegada, que la teva feina, la teva passió és escriure.
És una paraula...
Tu aquesta paraula, no?, te l'has inventada tu, o Pantures la va inventar un periodista, no tu, no?
Bueno, jo em sembla, no ho sé, qui la va inventar, és de tots.
No saps, bé, ara és ja és tan teva que...
Sí, no, bueno, jo crec que... Bueno, la vaig escriure a un llibre de poemes i va agradar molt i sempre me la recorden. I jo amb aquesta paraula he volgut sintetitzar una mica també el sentit de la meva vida, és a dir, escriure, viure. Jo escric per viure més intensament. Viure per jo ha estat escriure, perquè jo he dit que la vida escrita és més viscuda. I el de la illomania, el de ser un illoman, sí que ho he dit i ho mantenc. Vull dir, jo som menorquí i m'agrada molt viatjar, he anat a moltes bandes del món a fer recitals, he anat a Nova York, he anat a Mèxic, he anat a Irlanda a recitar poemes, però el que m'agrada més de partir és poder regressar. I jo crec que ser d'una illa te marca de per vida. Jo estic molt content i molt agraït de ser menorquí, i per això m'agradaria conservar l'illa tal com la tenim, amb aquest territori, el camp, la mà. Crec que tots i totes hauríem de ser ecologistes, perquè el món no és nostre, nosaltres som part només del món i depenem d'ell. Si contaminam el món, mos hi va sa vida. Sí, som un illòman, m'agraden molt ses illes, totes, Mallorca també, perquè hi vaig estudiar, i vaig fer 5 anys molt feliços de sa meva vida.
Si et sembla bé, Pons, ara escoltarem una de les teves poesies. Està recitada per una actriu que és na Maria Bausà i forma part d'una iniciativa que es diu Poètica Balear i que tothom pot trobar perquè està penjada a internet. És una iniciativa que té un parell d'anys i és virtual i apareixen una dotzena de poetes de les illes. Tu ets un d'ells i bé, hem repescat la poesia que apareix, que ja veureu que és molt vella, que nom Paisatge de l'ànima. Ara la podem escoltar.
Va.
On s'acaba el sender i comença l'enyor cant, miratge esplendent, el paisatge de l'ànima que han romput i ara voc amb el cop ple de tinta. El cap vespre és molt fred. Els ullastres s'espolsen la cremor d'una antiga sal grega i amarca el llenguatge salsura fet terra de déus. Tenen nàfores els mots. Per l'espai verd on brulla l'estantissa tendresa postissa del temps, hi ha una flaire de llenya banyada que amb boira celebrós el perfil emblancat del no-res. Abocat als teus ulls, abraçat al teu nom, balsa màgic conjur contra esquius desencants. Sóc només un gramàtic amant que escriviu. L'horitzó va poblant-se, entre brossa de runes.
Aquesta poesia és Pons, en estat pur.
Mira, no l'havia sentida mai recitada per aquesta lota, no, ha estat una sorpresa. I jo ara aquí l'he sentida, això és un poema que vaig fer fa molt d'anys, hi havia resumides tres coses fonamentals dins la meva vida. Una és el territori, per això rall de Zoastres, que crec que s'abre més emblemàtic que tenim aquí a Menorca. Després rall dels mots de sa llengua, que crec que també és un dels nostres principals signes identitaris i que continua estant en perill, no mos enganem, i totes les llengües són importants, però la nostra, si no la defensam nosaltres, qui ho farà? I després allò d'abocat als teus ulls, jo pensava en la meva dona, en la Roser, que fa 44 anys que vivim junts i també ha estat un pilar fonamental de la meva vida. És un cant d'amor a sa terra, a sa llengua i a sa meva dona.
És molt bonic. Ara m'he adonat que no he repassat les obres que has escrit, perquè si hi ha qualcú que ens escolta, diu, aquest senyor que ha publicat, si van a qualsevol llibreria o a qualsevol biblioteca, trobaran un munter de llibres teus, però podrem recordar Entre el cel i la terra,
això és una novel·la juvenil,
de pàgina,
brallada,
i sí. També ja com a poeta, perquè has escrit novel·les, has escrit de tot, novel·la, contes infantils,
he fet dietaris, teatre, jo som un aprenent,
sí.
I m'agrada.
No s'ha aturat.
No.
I també el Salobre, Pessoanes, Nura, On s'acaba el sender, El rastre blau
de les formigues.
Nura,
ara he tret un llibre nou que es diu Els ullastres de Manhattan, que el vaig escriure a Nova York, i és un cant d'amor també a sa menorquinitat i a sa illumania. És un llibre, acaba de sortir, que resumit, vull dir, jo faig un contrast entre una gran ciutat famosa, una icona de sa modernitat com Nova York, que està molt bé, i la comparo una mica amb sa vida d'una illa petita i un poble petit, com és el meu, i vaig comparant una mica els dos tipus de vida. aquesta és un poc idea, bueno, i també per no enyorar-me, perquè jo som enyoradís, quan era a Nova York, me l'he resoltre i vaig escriure tota la història de Menorca en versos, i era una manera de ser a Nova York i de veure tot el que allà havíem de veure, però a la vegada també de ser a Menorca, quan arribava a l'hotel, allò, un quadern que té, encontraven a un bar, sí, perquè era en hivern i feia molt de fred, i a vegades plovia, i mos havien de refugiar dins un bar, jo treia el quadernet i venga, i començava a escriure en versos hexasíl·labs tota la història de Menorca. És el que te deia de la passió, ja han de tenir, han de viure amb passió en aquesta vida.
Sí, t'agrada molt viatjar, però...
Bueno, jo el que m'agrada és regressar, eh? Però crec que hem de viure oberts en el món. No, no podem viure tancats. Jo, en els alumnes meus, això també els hi patricava molt. Dic, heu de viure oberts a totes les llengües, a totes les cultures. Heu de voler aprendre sempre i no heu de perdre mai la curiositat. No la curiositat xafardera de poble, no. La curiositat de sempre, de veure, d'aprendre. Dic, això és l'important en sa vida. Hem de ser aprenents tota sa vida. Aquell que es pensa que ja ho sap tot està acabat i no fa res.
I es queda quiet. Pons, ens hem d'acomiadar, però ho farem amb una cançó que has triat tu i que la podes escoltar tota, que és Viva la vida de Coldplay. Abans sí, de marxar, digue'ns per què has triat aquesta cançó, què significa per tu? Què et fa
sentir? Bueno, significa moltes coses. Quan jo era professor, a vegades record que tenia classe a darrera hora i quan arribava a classe, els alors mesquins ja arrossegàvem per terra i jo arribava ple d'energia, ple d'alegria, i això que era molt més vell que ells, em deia, vinga, no passeu pena, tancava la porta, i com que ara tenim tecnologia, hi havia ordinador, discar, classe, vinga, tancau, i jo els hi posava aquesta cançó, Viva la vida, o els hi posava una cançó de Creedence, Clearwater Revival, una cançó, bueno, i allò, sí, ja, allò ja canviava l'ambient i ja ho animaven, i bueno, una vegada van fer una comba i tot per dir classe, i un èxit, i després la classe era un èxit, allò els animava, ja, els hi pujava la moral, vinga, i ara aquí ratllarem la literatura i vos ratllaré d'un poeta que us entusiasmarà, i al final era una festa, perquè la cultura en el fons ho ha de ser una festa de la intel·ligència, i aquesta cançó, Viva la vida, me va donar moltes alegries com a professor, a jo i en els alumnes.
I d'ara mateix l'escoltarem, Pons, poeta,
moltíssimes
una persona
gràcies,
encantadora, gràcies a tu per haver compartit aquesta
estona. I ànims a tota la gent aquesta que viuen gran, perquè ho som grans, però hem de ser grans d'esperit, d'amor i grans de vida. No, no, res de vells, eh? Gràcies,
perfecte,
gràcies.
A tu. Nosaltres ens quedam amb Viva la vida de Coldplay.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt. To let me in, shattered windows and the sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3
Ràdio. És memòria.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans, Mireia Balasc, IB3 Ràdio.
I com cada dilluns, comptem amb la col·laboració del nostre entrenador personal, que avui ens donarà un parell de bons consells, però ho farà a distància, des de casa seva.
Grans d'All, amb n'Artur Kellner.
Artur, Mireia, molt bon vespre.
Bon vespre.
És estrany, això.
Sí, però bueno, tancats no vol dir aturats, eh?
No, n'Artur porta venint a la ràdio fa, bueno, no fa un any, fa més d'un any, i com un clau cada dilluns aquí, crec que mos trobaràs a faltar igual que nosaltres a tu, eh? Mm-hmm. Avui, bé, era obligat que canviéssim els plans, sí, i no parléssim de les vitamines del cervell com teníem planejat, sinó unes altres vitamines, no? L'exercici físic que hem de fer i que ara l'haurem de fer, Artur.
Exacte.
Des de casa, què poden fer els nostres majors,
bé,
per no passar-se tot el dia asseguts a la cadira o a la butaca?
Amb el tema aquest del Covid-19, hem augmentat la quantitat de persones que se'ls recomana, pues, mesura, no sortir i romandre a casa, no? A casa, els que pot estar a casa, i els que no, també en els hospitals, no? I convé no perdre de vista un aspecte fonamental per a la salut, que és la pràctica de l'activitat física, no? El moure-se, el tenir un cert to físic, no? Perquè si manca això, són molts els estudis que ens diuen que agafaries o tindries rigidesa articular, perdre de força muscular, problemes respiratoris, problemes circulatoris...
Un efecte dominó terrible.
Exacte. Les conseqüències són dolentes, no? A part del canvi de l'estat mental, depressió, desorientació, que no ens convé en absolut, no?
I tant.
Què recomanem? Pues, evidentment, l'activitat física terapèutica, no? No prolongar les estones que un estigui assegut al sofà o tombat en el llit, o sigui, el que toqui, eh?
Mm-hmm.
Però no més.
Sí.
Recordar hidratar-se bé. Sempre ho hem dit en aquesta secció de Grans d'All. Tenir una bona hidratació sempre mos ajudarà, no? I anar
sí,
en
perquè
compte...
les persones majors, com sembla que com més gran et fas, sí, menys ganes de beure aigua o tens, fins i tot a l'estiu, no? És,
sí,
és com si el cos, no sé, hi hagués... Sí. Alguna... aquesta necessitat,
sí, és vera,
de balla.
Sí, 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 sí. I per això un s'ha d'autodisciplinar i beure de tant en tant. I després també recordar que manco activitat, manco consum d'energia. O sigui, les necessitats calòriques són... minven també, no? Tenen que ser menors.
L'entrecot no ens el podem...
Exacte.
No ens el podem prendre aquests dies.
Treballar també les extremitats és molt important, no? O sigui, i també pues això, la flexibilitat, l'equilibri, la resistència, la força, i pues movent els braços, movent les cames, pues mos ajudarà també a mantenir-se i estar una miqueta en forma, no?
Uh-huh.
Què poden fer? Pues mentre estem asseguts, pues moure la punta dels peus, estirar els peus, fer petits cercles amb els peus, pues bueno, ja estàs fent una sèrie de moviments, fer inclús una cosa divertida, és amb el mateix peu fer com si tracessis els números, per exemple, o lletres,
uh-huh,
i és una manera pues, de fer moviments i entretenir-se, encara que estiguis mirant la tele, no? Però fer uh-huh aquest tipus de moviments, no? Després, un exercici que també és fantàstic i que mous grups musculars molt grans, que és,
sí,
aixecar-se i seure una cadira. però com si hagués una xinxeta damunt de la cadira. O sigui,
d'un salt, d'un bot gairebé.
Exacte, sí. Aixecar-se cap amunt ràpid i després el moviment de seure, no? Després, cada hora aixecar-se i moure's per l'habitació. O sigui, fer el recorregut.
Jo pensava
més,
que em diries cada 20 minuts.
Bueno, som generosos i mentre ho facin cada horeta ja va bé,
Molt bé.
Però disciplinats, que no i fer-ho 5 minuts, 20
i tant,
minuts
i
aquest moviment. Pot passar que un estigui un piset molt petit i que
el
no
moviment,
se pugui moure.
El moviment d'aixecar-se i seure de la cadira?
Mm-hmm.
Cada hora hauríem de fer durant 5 minuts?
Exacte.
Vols dir això? Hauríem de donar voltes per casa durant 5 minuts?
Com a mínim, com a mínim. I en cas d'estar, per exemple, o una habitació d'un hospital o allà on sigui, pues fer aquest esforç també i fer com una marxa simulada. Què és això d'una marxa simulada? Pues aixecar els genolls, moure els braços i com si estiguessis caminant, però en el puesto, sense moure-te.
Sí.
És també una
solució. Perquè als hospitals moltes persones tampoc no convé que surtin de l'habitació. Diu,
no, per això, si no pots moure de l'habitació, pues és una solució.
Són exercicis que tots podem fer.
Efectivament, molt fàcil. Després, un altre per moure també i per fer el to muscular dels braços, pues separar una miqueta les puntes dels peus d'una paret, apoyar els braços i flexionar, o sigui, fer la flexió, acostar-se cap a la paret i després estirar els braços, no?
Com si t'aguantessis.
Efectivament.
A la paret.
La mateixa sense deixar aquesta posició, també per moure també les cames i els músculs de les cames, és posar-te de puntetes.
Segons quines persones, Artur. Segons quines persones. Però Venturós hi costarà un poc posar-se de puntetes.
Bueno,
home, sí,
pues
sí. Que s'agafin a qualque lloc.
Exacte. A una cadira, a una taula, i separar una miqueta els talons de... Ja és un exercici fantàstic.
Són exercicis simples, però que diguéssim que impliquen més músculs dels que pentures podem ser conscients.
Exacte. I després, ja per finalitzar la secció d'avui, que la feim una miqueta així més curta, però que és superinteressant, que és, i a més ho sabem fer tots, perquè durant tota la vida ho hem fet, no?
Sí?
Un se podrà moure més, un altre se podrà moure menys. Però és posar música i ballar.
Ah, molt bé.
Encara que sigui tot sol, però segur que li reportarà un benefici físic i mental.
I anímic, exacte.
Efectivament.
Sí.
I farà un to muscular, farà coordinació, farà equilibri i millorarà la seva resistència cardiorrespiratòria.
Justament avui, la cançó que acabem del programa, molt de ritme no té, però bé, per la setmana que ve me n'apuntaré una...
Pues posa la musiqueta que posis avui, jo convid a tots els nostres amics de Són Grans que se posin a ballar-la.
Clar, que és una balada, però bé, també ballar...
És una balada, una balada també se pot fer un petit moviment
de banda
i recordar coses guapes.
Perfecte, Artur. Molt bé, moltíssimes gràcies per les teves paraules. Ens retrobam aquí, a les zones, dilluns que ve.
La propera setmana.
I tant, Artur Kellner.
Tot anirà bé.
Anirà beníssim. Cuida't molt. Fins aviat.
Adéu, Mireia.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som Grans, Mireia Balasc i B3 Ràdio.
Acompanyament, dignitat, comiat. Totes aquestes paraules ens recorden que morir és un fet que no controlam, però que podem fer un dolçor. Podem fer-ho envoltats d'un efecte que ens ajudi a acceptar la inevitabilitat. Des de fa més d'un mes, centenars de persones estan tancant els seus ulls, per última vegada, en la soledat més profunda, l'entorn més fred que la societat els ofereix. I ja veus que clamen un canvi, una flexibilitat dels protocols, tant als hospitals com a les residències. Ens recorden que morir acompanyats d'un familiar o amb el suport espiritual o religiós és un dret. La veu que crida per aquest canvi és la de molts ciutadans i també la dels experts en bioètica, que el que fa és estudiar els aspectes ètics de la medicina i aconsella com actuar en moments complexes com l'actual. El Comitè Espanyol de Bioètica ha ofert la seva col·laboració al govern central des de l'inici del confinament. Els centres hospitalaris han actuat de mutu propi i han seguit els consells dels seus comitès de bioètica o ètica mèdica, però no hi ha una política estatal contundent en aquesta direcció. Depenent de quin hospital hi hagi la persona, se li permetrà dir adéu a aquest món després d'haver-se acomiadat d'un familiar o haver rebut la visita d'una persona de la seva religió, creença. Volem saber quina és la situació a les Illes i hem parlat amb Ana Belén González, oncòloga i presidenta del Comitè d'Ètica Mèdica de l'Hospital de Son Llàtzer de Palma. Ella ens ha fet una radiografia positiva del tema Balears. Creu amb el cor a la mà que l'assistència ha guanyat en humanitat. Escoltarem ara alguns fragments de l'entrevista que ens ha ofert i agraïm també a en Jordi Caballero que ens hagi prestat per això la seva veu.
Adaptar-se cada dia i no perdre la perspectiva. Ser humà, comprensiu, mantenir la calma i repensar com es pot fer més passador un aïllament que fa emmalaltir l'ànima. Aquest està sent el gran repte de la sanitat, la política i la societat espanyola en aquests dies de reclusió forçada. Les conseqüències de l'estat d'alarma decretat pel govern central són múltiples i van en totes direccions. Una d'elles condueix a la bioètica, una paraula desconeguda per bona part de la població. Els anys 80 van ser els del gran boom de l'ètica clínica, una disciplina que reuneix metges, advocats, psicòlegs i d'altres professionals vinculats d'una manera directa amb la sanitat. S'agrupen en comitès i la seva funció és assessorar en aquelles situacions que presentin dilemes ètics per resoldre. N'hi ha a la majoria d'hospitals públics espanyols. Són òrgans de consulta, però estan formats per persones vinculades als centres sanitaris i la seva veu normalment és escoltada. A les Balears el primer va ser el de Son Llàtzer, creat l'any 2018. L'oncòloga Belén González n'és la seva presidenta. Ens ha explicat el servei especial que han posat en marxa ara fa 6 setmanes.
El CEA de l'Hospital Son Llàtzer se reúne de forma mensual para tratar casos o temas de interés y a veces con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo requieren. Y en particular, pues cuando comenzó la pandemia, decidimos desde Son Llàtzer formar un grupo de guardia para responder consultas de forma urgente, con el objetivo pues de asesorar a los profesionales al frente de pacientes COVID, de profesionales que estuvieran tratando pacientes COVID.
Una de les qüestions que en un primer moment ja es van plantejar els metges va ser la necessitat de flexibilitzar les condicions d'aïllament de les persones que estaven a punt de morir. Les recomanacions del Ministeri de Salut eren les del confinament total, però Son Llàtzer es va optar, a iniciativa dels treballadors, per deixar que al manco un familiar tingués accés a la UCI. Malgrat això, la por va fer que durant els primers dies alguns residents morissin sense haver pogut sentir l'escalfor de la presència d'algun dels seus.
La excepción a estas primeras recomendaciones gubernamentales pues son aquellos pacientes en situación de final de vida, en los que se han realizado protocolos de acompañamiento y despedida que permiten la visita presencial por un familiar, siempre y cuando que se cumplan las medidas de prevención de diseminación de la infección, como vestir EPI, la distancia de seguridad y un tiempo limitado de visitas. Y bueno, también por otro lado, pues es verdad, hay que decir que en la práctica, y según lo que me ha comentado algún internista, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando el miedo y la incertidumbre eran la nota dominante, la propuesta de visitar al familiar enfermo era rechazada en algunas ocasiones. Lo cual pues creo que es bastante comprensible precisamente por ese pánico al contagio.
Belén González ha volgut destacar la preocupació que la majoria de professionals han demostrat cap a les persones aïllades. Ens ha explicat una iniciativa que ha tingut molt d'èxit i que està alleugerint una miqueta l'estada a l'hospital d'algunes persones afectades pel coronavirus.
Pues también un equipo de residentes de medicina interna de nuestro hospital, inspirados en una iniciativa que vieron por internet, decidió poner en marcha un mail para la recepción de cartas de aliento escritas por personas anónimas y dirigidas a pacientes aislados que han ido entregando a las personas que están hospitalitzades.
Com passa a la majoria de crisis, els primers dies són crucials i es poden cometre errors importants. Tots hem llegit i sentit que en alguns moments hi ha hagut manca de material sanitari als hospitals, clíniques o residències i que els professionals l'han hagut d'administrar a una part dels pacients i han deixat a d'altres que també ho necessitaven sense aquesta ajuda. El Comitè de Bioètica d'Espanya va recollir aquesta preocupació i va elaborar un document. Es va publicar el dia 23 de març. La presidenta del Comitè de Son Llàtzer, Belén González, ens n'ha fet un resum.
Que los criterios únicos de priorización a nivel nacional deben estar fijados por el gobierno, que cualquier criterio o protocolo que se adopte para racionar unos recursos escasos nunca puede aplicarse de manera mecánica o automática, es decir, que todo ser humano tiene derecho a una consideración personal, sin que no se pueda establecer unos criterios de priorización, que en todo caso deberían ser aplicados de forma individualizada. Otra recomendación es que en el proceso de toma de decisiones, si surgen situaciones complicadas o incertidumbre, se consulte a los comités de ética asistencial para que puedan ayudar en la prevención o resolución de conflictos de valores entre las partes implicadas.
Més endavant, el 15 d'abril, el Comitè Espanyol va publicar un segon informe. De manera contundent, es referia a l'obligatorietat d'oferir a les persones que ho demanessin un suport espiritual i la visita d'un familiar. Perquè són drets. La Belén interpreta el document com una invitació a repensar els protocols d'actuació.
Pasado el primer impacto organizativo y experiencial en respuesta a la pandemia, las restricciones iniciales en defensa de la población general, pues creo que han dado paso a una reflexión particular y a pie de cama sobre los pacientes, ¿no? Poniendo de manifiesto esta necesidad de la presencia de un familiar en la despedida como medida de humanización de los cuidados y que además esto ayude a prevenir duelos patológicos.
Està convençuda que gràcies a les recomanacions de les persones formades en ética clínica s'està humanitzant el servei.
Yo creo que esto es el reflejo de los cambios sufridos en los procesos asistenciales durante el conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Que ha obligado a modificar decisiones y a acomodar formas de actuación para mejorar los resultados, pero que entiendo que en ningún momento pues olvidan la calidad asistencial y humana en todos los procesos.
De tot aquest procés, la presidenta del Comitè Ètic de Son Llàtzer en treu dues conclusions. La primera és que els professionals de la sanitat intenten contínuament oferir un servei millor. La segona, que la bioètica s'ha revelat com una eina útil i necessària per humanitzar l'assistència.
Yo creo que la pandemia realmente no hará que aumenten el número los CEA, sino que en esta crisis realmente lo que se está demostrando es utilidad, ¿no?, al servicio de la sanidad, orientando pues en la actuación sobre algunos dilemas éticos que han ido surgiendo en la asistencia con la elaboración de estas guías o recomendaciones en diferentes hospitales y con el Comité de Ética de España, ¿no? Sin olvidar su función como órgano asesor en la toma de decisiones de los profesionales médicos sobre aquellos dilemas ético-clínicos que hayan ido surgiendo para la atención de pacientes con esta enfermedad.
A IB3 Ràdio som grans, amb Mireia Balasch.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans. IB3 Ràdio. IB3 Airlines anuncia que l'agost redueix la freqüència de vols a Formentera. El comandant Vicent Tur pilotarà els millors moments, els divendres a les 8 del vespre. Gràcies.
Acollem-se a escoltar Uiretres Ràdio al 101.1 de la FM.
Escoltam una selecció dels millors programes emesos aquesta temporada.
Som grans, Mireia Balasc i B3 Ràdio.
Tal com us hem dit a la presentació, a Històries Majúscules, avui ens referim a un llibre. El seu títol és ben explícit: Envejecer es bueno para la salud. I com us podeu imaginar, convida a rompre tots els estereotips negatius de l'edat i de la bellesa. El seu autor és en Javier González i ja el tenim ben preparat a l'altra banda del fil telefònic. Bones tardes, Javier.
Hola, bones tardes.
Com estàs?
Molt bé.
T'enganxem a Pollença.
Sí, sí, exactament.
A casa.
A Pollença, en casa.
Has escrit un llibre dirigit, en teoria, als majors de 60, però els consells que dones són uns consells que perfectament els pots seguir en els 20, en els 30 i en els 40.
Sí, 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 exactament.
Per què vas decidir que escriuries aquest llibre? Perquè vas publicar fa 10 anys.
Sí, 9,
concretament. Va ser un poc el fruit d'un projecte vital passat als teus 60.
Sí, efectivamente, era una... Es decir, me daba cuenta de que yo estaba llegando a esa edad de que todo el mundo te dice que es tan crítica y tan peligrosa de haber pasado justo los 60. Entonces me di cuenta que todos los criterios y opiniones y creencias sobre lo que ocurre a partir de esa edad, pues en realidad eran mitos y falsas creencias que no ayudan en nada, sino más bien entorpecen lo que sería una vida feliz y provechosa hasta llegar a los 90, 95 y quién sabe si más también. Entonces, bueno, pensé que había que investigar por qué las cosas eran así y no de otra manera, y bueno, y el resultado es ese libro, que efectivamente se publicó en 2009 y que, bueno, me parece que sigue teniendo bastante vigencia.
Te'n vas adonar que aquests mites eren més culturals que una altra cosa, vull dir, no, les evidències científiques
sí,
no els acompanyaven.
Exacto, es decir, la creencia generalizada todavía hoy, 11 años después, es que la vejez es sinónimo de enfermedad o de dependencia, y eso no es cierto. Es decir, según criterio de los gerontólogos y de las estadísticas, las personas mayores de 65 años enfermas o con dependencia no pasan de un 20%. Por tanto, el 80% de estas personas estamos sanas, estamos ilusionadas, estamos activos y hacemos un montón de cosas. Otro de los de las cosas que me di cuenta es que pensamos que envejecemos con los años y en realidad envejecemos precisamente como consecuencia de esos mitos, porque el envejecimiento en realidad empieza en la mente.
Aquí volia anar. Som el que pensam, no? I si pensam que som vells, envellim. Si pensam que som joves...
Exactamente. Bueno, yo después de escribir durante la investigación para escribir el libro como investigador en gerontología, y después que he seguido pues investigando, visitando algunos países que son extremadamente longevos, pues me di cuenta que hay varias actitudes, varias cosas que conducen a alargar la vida hasta muy, muy avanzadas edades, pero sobre todo con salud, porque claro, de nada sirve llegar a los 95 o a los 100 si estás achacoso, si eres dependiente, si estás enfermo. Ahora, tengamos en cuenta, para empezar, un dato concreto. El número de personas centenarias en España es actualmente de unos 18.000, es decir, que no es una, ya, bueno, es una minoría, por supuesto, pero quiere decir 18.000 personas en un país de 47 millones de habitantes no es una cifra despreciable. Quiero decir que
s'ha de tenir en compte, exacte, que és possible.
Exacto, que es posible y que cuando lo haces te das cuenta de que no es cuestión de suerte, no es cuestión de genes, no es cuestión, hombre, sí puede ser cuestión de en qué parte del mundo vivas, pero que esas son cosas que se pueden elegir. De hecho, y esto está comprobado porque, bueno, hay cuatro lugares en el mundo, en lugares, o sea, en localizaciones geográficas totalmente dispares, que coinciden en cumplir una serie de requisitos o de puntos, de pasos en sus vidas, que hace que esas personas lleguen a los 100 años sin casi ninguna dificultad, y no solamente lleguen, sino que estén activas. Me refiero, por ejemplo, a Costa Rica, en América, a la isla de Okinawa en Japón, es decir, en otro lado del mundo, y en el Mediterráneo en dos islas que son en Italia, Cerdeña, y en Grecia, Icaria. Es decir, en estos cuatro puntos del mundo, de culturas tan dispares, se dan unas circunstancias que hace que la gente llegue a los 100 años sin dificultades. Por tanto, solamente se trata de, bueno, de imitar, de saber...
Una qué mica son más esas, de voluntad, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas que hacen y tratar de imitarlas?
Y ahora nos lo explicarás.
Lo curioso es que en esas ocho cosas, que bueno, de hecho son más, lo que pasa es que las ocho son las que realmente coinciden en esos cuatro lugares distintos, ¿no? Pero que de ellas, creo que no tenemos tiempo de explicarlas en detalle ahora, pero quiero decir,
pero pues,
lo
no,
que sí quiero comentar...
Podemos enumerarlas y remetlas
en el tema. Es que tres de ellas tienen que ver con el aspecto físico de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y las otras cinco son actitudes mentales. Y tan importantes son las tres físicas como las cinco actitudes mentales. Es decir, las tres físicas pues tienen que ver con la alimentación, por supuesto, tiene que ver con el ejercicio y tiene que ver con la reducción calórica. Dicho en otras palabras, comer un poquito menos de cantidad, sobre todo de calorías. Y las otras cinco, que son actitudes mentales, tiene que ver con la necesidad de tener un proyecto de vida, un plan, algo que hacer, saber por qué te levantas cada mañana si tienes 85 años, ser capaz de estar, ser sociable, tener actividades sociales de todo tipo, intentar que el estrés no sea crónico, sino momentáneo, o sea, eliminar al máximo el estrés, sentirnos útiles a la sociedad, e incluso aunque pueda parecer un poquito... puede extrañar a algunas personas, uno de los ocho puntos que han coincidido en esos cuatro puntos del mundo es que esas personas que vivían tantos años tenían, vamos a llamar, creencias en lo trascendente, por no decir creencias religiosas, pero bueno, quiero decir que entendían que la vida no se acababa del todo en el plano físico. Entonces, todo eso, lógicamente, merece una explicación mucho más profunda. Esto es una enumeración muy, muy rápida. Pero lo importante es que cuando pasamos de los 65, de los 70, empecemos a hacernos preguntas que habitualmente no nos hacemos. O sea, por ejemplo, una de las preguntas que yo me hice con 65 años es ¿qué quiero ser cuando sea mayor? Es decir, si voy a vivir 30 años más, si la vida me regala 30 años más, ¿qué hago en esos 30 años? Porque el problema es que cuando hablas a la gente en general de la longevidad y de vivir 90 o 100 años, lo primero que se les viene a la mente es ¿cobraré las pensiones? ¿O cómo se las arreglará el gobierno para pagar las pensiones a tanta gente longeva? Pero eso no debe ser un problema. Es decir, porque es que hay otra cosa, la jubilación no es una obligación, es un derecho. Por tanto, yo me jubilo cuando yo quiera, no cuando me obligue una ley, una norma, porque además, bueno, es que si a mí me niegan un trabajo con 70 años, pues posiblemente estén violando los artículos 14 y 35 de la Constitución. Es decir, uno puede seguir trabajando todo el tiempo que quiera. Por eso digo que la jubilación es un derecho que uno pone en práctica si lo desea y cuando lo desea. Entonces, bueno, dime.
Sí, no, que estaves anant per aquesta via, però també en el teu llibre també hi ha una part que és més, potser que la gent no està tan acostumada, no, que parles més de l'holística, de la importància de tenir clar que som cos, ment,
claro,
esperit, estem
tema,
tots
pues,
junts. La unitat.
És un tema muy transversal, como se dice ahora.
Aquesta és una idea que es repeteix molt i que fas molta referència, doncs, al funcionament de les cèl·lules, no? I com, si som un, jo penso una cosa, allò es produeix, tot està relacionat, no podem dividir la ment del cos del físic.
Exacto, es decir, somos cuerpos y eso está permanentemente unido. Es decir, no es un misterio que siendo tres cosas seamos solo uno, sino que, bueno, somos tres niveles o tres energías moviéndonos a diferente intensidad, ¿no? Entonces, claro, lo más importante, lo que nos parece más importante es lo físico, luego lo mental, y algunos pues le dan importancia a lo espiritual y otros no tanto. Pero bueno, quiero decir que el cuerpo se mueve la persona se mueve por esas tres energías, y entonces debemos mantenerlas unidas y en armonía, ¿no? Lo que tú dices, las células no solamente son algo físico, sino que son inteligentes. Las células se comunican entre sí, se informan unas a otras mediante los péptidos. Es decir, hoy la ciencia pues nos explica exactamente cómo funciona todo eso.
I, això és, claro, és un aspecte molt interessant del llibre, també és un aspecte, vull dir, no, les coses que es dius no te les inventes, sinó que contínuament estan refermades per estudis que tu has trobat.
Exactament, que és el resultat
que t'has interessat, no t'has interessat per ells.
Exactamente, que son cosas que van surgiendo cuando te metes dentro del tema, ¿no? Y uno de los temas muy importantes, porque muchas de las personas cuando piensan en la ancianidad, en la vejez, lo consideran la antesala de la muerte. Y entonces, claro, uno de los temores a la vejez es sobre todo un temor a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Pero claro, como aunque vivimos en un país de cultura cristiana católica, resulta que la muerte nos da miedo incluso hablar de ella. O sea, no solamente es que tengamos miedo a la muerte, sino que hasta nos da cierto repelús hablar de la muerte. Pues claro, como no hablamos de ella, no sabemos lo que es. Y cuando, y lógicamente, la muerte tenemos que incluirla en nuestra vida. Tenemos que saber lo que es para no tenerle miedo. Pero claro, esto...
I ja per acabar, que ens queda un minut, Javier.
Sí.
Una de les coses que tu dius és, hem de ser agraïts.
Sí.
És molt important, és la clau, potser, de tot. Ser agraït,
sí, porque,
dia a dia, ser agraït.
Denota una actitud, es decir, si siempre pensamos en lo que tenemos y en lo que queremos tener o comprar, deberíamos dar mucha más importancia a lo que ya tenemos y además estar agradecido, porque ese agradecimiento atrae nuevas cosas. Yo, si quieres, por terminar con una frase que me parece importantísima, yo diría, primero la longevidad, para ser lo que debe ser, ha de ser con tres patas. La longevidad tiene que ser saludable, tiene que ser autónoma y tiene que ser participativa. Y, por decirlo de una manera más coloquial, tenemos que empezar a dejar de contar los años y empezar a contar los sueños. Es decir, cumplir años está bien, cumplir sueños es mucho mejor.
Javier González, autor d'un gran llibre, Envejecer es bueno para la salud, molt, molt recomanable, perquè és un llibre per persones creients, per no creients, i dona moltes pautes, no? Cadascú es quedarà amb algun dels capítols que ens proposa en Javier, però jo crec que val molt la pena. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns que ve a Som Grans. Això és IB3 Ràdio, som la Mireia Balasch, i ha estat un plaer estar amb vosaltres un dia més. Adeu, fins dilluns.
Per envellir demano poc. No vull el cel ni vull tot l'or. Només sentir la primavera com s'enfila i com s'enreda per finestres i balcons, per les valls i pels turons, que s'acompleixin amb escreix els somnis dels fills que he engendrat, que s'enamorin cada nit d'allò que en diuen estar viu, mentre fan volar colors per les dreceres que han triat. Si em permeteu, demanaré no viure massa lluny del mar, poder abraçar-me algun amic si em venen ganes de plorar, i alliberar-me, si pot ser, d'alguna culpabilitat. anar de la mà de la passió i no aprendre mai a calcular. Que no s'esborrin els records de les dones que he estimat, que no s'esgoti aquest verí que encara em fa escriure cançons, tot esperant que surti el sol.